Gebre. Ara mateix hi ha temperatura, una temperatura de 6 graus i mig a Cervera. No, no, no és un dia fred a la Segarra, eh? I bé, ha plovisquejat una mica, encara plovisqueja cap a la vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà. Alguna gota ha arribat a caure a la zona del Ripollès. Estem parlant de 2, 3, 5 litres per metre quadrat. Neu a 2.000 metres, molt amunt. I és que avui no farà gaire fred. I demà, un dia també variable en lleganyat, amb boires al matí, se n'hi ha tapant ja al matí cap al Delta de l'Ebre. Qui pot plovisquejar amb un dia tapat i allò que diem gris, una mica tristot, un dia rúfol, eh? Això seria les Terres de l'Ebre. En canvi, al Pirineu i a Girona, una mica més de sol. La temperatura baixa. I diumenge, baixa 2 o 3 graus, eh? I diumenge, atenció, perquè, mira, estarà així també mig núvol amb boires al matí, però globalment moltes clarianes de sol, i la temperatura pujarà, atenció, de 2 a 4 graus i pot pujar 6 graus al prelitoral, que sempre quan diem el prelitoral la gent diu, bé, el prelitoral on queda? Doncs, bueno, resseguint una mica l'AP7, el Vallès, el Gironès...
Abans el litoral, doncs,
sí. No? Sí, el prelitoral, 10 quilòmetres o 20 endins des de la línia de mar. Puja 6 graus, diumenge.
Doncs el diumenge ho aprofitarem. Dani Ramírez, gràcies, bon cap de setmana.
Que vagi bé, bon dia.
I pel que fa a la mobilitat, Marc Forador?
A les 9:05, d'aquí a 4 minuts, arribarà a Sants el Regional Express de Lleida Pirineus, que hauria d'haver arribat a Barcelona a les 8:34, per tant, mitja hora tard. L'R15, de Móra la Nova a Barcelona, acumula una demora de 10 minuts. Arribarà a la capital cap a 9:45. Al nord del país, l'R11 de Figueres cap al sud passarà per Girona quan faltin 5 minuts per les 9, prop de 10 minuts tard. I a l'aeroport del Prat, el Vueling cap a Amsterdam de les 10 s'enlairarà pel cap baix una hora més tard.
I pel que fa a les carreteres, Sere Quintana?
Bon dia. Bé, doncs, en general s'està circulant prou bé, però encara hi ha una via a evitar. És la C33 de sortida de Barcelona. Continuen 4 quilòmetres de congestió en aquesta via, la C33, aturats del nus de la Trinitat a Montcada, sentit Mollet, per un accident amb un camió implicat. Recordem, ara talla només un carril. Afecta de ple totes les branques que hi van a parar, la Pota Nord des de Badalona i la Ronda Litoral des de Sant Adrià, tot fins al nus de la Trinitat, i com a via alternativa podeu agafar, per exemple, la C17.
Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
Titulars.
Les 9 i 3 minuts, bon dia. Comencem l'informatiu de Ràdio Seu. El govern invertirà a través del PUSC més de 55 milions d'euros directes a l'Alt Pirineu i Aran. Aquesta xifra suposa un increment de més de 22 milions respecte a l'anterior programa d'ajuts, i tots els municipis veuen augmentar la seva partida. En el cas de la Seu, l'increment és del 162%. I el Consell Comarcal del Tursell preveu invertir 1 milió d'euros per la millora d'accessos de titularitat municipal a diversos nuclis de la comarca. El ple d'aquest dijous ha ratificat les actuacions previstes en el pla de camins d'enguany. Les intervencions es faran en vies de 10 nuclis, concretament els municipis de les Valls d'Aguilar, les Valls de Valera, Ribera d'Urgellet, Coll de Nargó, el Pont de Bar, Estamariu, Oliana i Bassella. Prop de 140 alumnes de l'Alt Urgell han participat al 9è dictat plurilingüe. El concurs reivindica la correcció lingüística a l'hora d'escriure i es fa en català, castellà, anglès i francès. Les proves s'han fet al Centre Cultural Les Monges. La recuperació del Vallcerdà i una festa per a joves, principals novetats de celebració del Carnaval a la Seu. La programació festiva compta amb prop d'una vintena d'actes que començaran ja dimarts vinent amb un taller de màscares gegants al Centre Cívic L'Escorxador. Junts per la Seu ha registrat una bateria de preguntes per saber qui va escriure el comentari insultant a través de les xarxes de l'Ajuntament. El grup municipal considera que l'equip de govern ha respost de manera evasiva i es reserva el dret de sol·licitar mètodes pericials si els serveis municipals no poden esclarir els fets. El Gremi del Pagesia reclama millorar la gestió i el control sanitari de la fauna salvatge al Pirineu. Sobre les reivindicacions locals, els representants pirinencs també demanen al govern garantir la continuïtat de les granges familiars i proposen reaprofitar explotacions que han quedat buides per jubilació. I els esports, el Cadí la Seu reacciona i passa per sobre del Baxi Ferrola, qui ha derrotat aquest dijous a la nit per 73-49. El Cadí segueix a la part baixa de la classificació, però ara està empatat amb l'11è classificat, el Celta Femxa-Sorca. I el Cadí de piragüisme, el Cadí Canoquea, que ha estrenat el calendari de competicions amb triomf a la primera prova de la Copa Catalana. El club urgellenc ha debutat en aquest torneig al Parc Olímpic del Segre amb 18 podis individuals, i en sèniors hi va haver victòries de Manel Contredes, Marc Vicente, Núria Vilarrubla i pel mig Segre Leia Sorribes. I de la gent del cap de setmana comentarem que el Cadí la Seu torna a tenir partit aquest cap de setmana. Diumenge jugarà a la pista del Casademont a Saragossa. I de la gent de futbol avancem que el Seu Futbol Club té partit a casa. Demà a les 4 de la tarda rebrà el Linyola. El que fa tercera catalana juga a casa a l'Organyà, i de fet hi ha aquest cap de setmana derbi comarcal, diumenge a 4:45 de la tarda, Organyà Coll de Nargó. Mentrestant, l'Oliana anirà al camp del Vell Cairenc. El secretari de Governs Locals de la Generalitat, Xavier Mora, ha presentat a Tremp la nova convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis, el PUES, que pel que fa al Pirineu i Aran, on s'hi preu una inversió directa de 55 milions d'euros, una xifra que suposa un increment de més de 22 milions respecte a l'anterior programa d'ajuts. Per tant, gairebé es dobla la quantitat. En aquest cas, això fa que tots els municipis vegin incrementada la seva partida pressupostària i en alguns casos de manera ostensible, per exemple, a la Seu d'Urgell, on l'augment és del 162%, i també en poblacions més petites com Bausen, on l'augment és del 240%, a Arres un 187%, a Das un 132% i a Vilaller un 179%. Els municipis rebran gairebé 36 milions d'euros, mentre que els 6 consells comarcals n'ingressaran 3 milions i les 43 entitats municipals descentralitzades un 16 milions. La convocatòria contempla també una línia d'ajudes de 9 milions d'euros pel finançament d'assistència tècnica i jurídica pels municipis de menys de 2.000 habitants. Xavier Morra.
Primer, la mobilització de recursos més important de qualsevol govern per als ens locals, pels ajuntaments i pels consells comarcals, les MDs i les mancomunitats. I en aquest sentit, avui explicar una mica més els detalls del Pla Únic d'Obres i Serveis, que a l'Alt Pirineu doncs, destinarà 55 milions d'euros, 22 milions d'euros més que l'anterior convocatòria, i amb moltes novetats, no? Perquè finalment doncs, hem volgut que sigui un pla molt més àgil, no? Molt més flexible i molt més possible, no? Perquè al final ens estàvem trobant que moltes vegades l'exercici aquell de la justificació de l'actuació costava per part dels ajuntaments, complicava la vida.
Entre els resultats d'enguany hi havia el repartiment econòmic de les subvencions. En el cas dels ajuntaments, l'ajut que rebran oscil·larà entre els 400.000 i els 789.000 euros. Pels consells comarcals tenen un import fix de 512.000 euros i per la CMD 335.000 euros. S'ha introduït també canvis en les línies de subvencions, passant de dues a una única línia, i s'ha eliminat el sistema de puntuació i es determina que els projectes es valoraran i tramitaran en règim de concurrència no competitiva.
Per tant, anunciem no només aquest 50 5 milions d'euros que serien els recursos econòmics, sinó noves línies. Una línia de 9 milions d'euros que estem preparant les bases per ajudar els municipis de menys de 2.000 habitants perquè puguin contractar els equips tècnics per poder fer aquests projectes, que puguin contractar equips d'arquitectes, d'enginyeria, d'advocats, perquè puguin acompanyar els ajuntaments que no tenen malauradament aquests equips tècnics en les seves plantilles. Per tant, podran contractar-ho amb aquestes subvencions que donarem lineals de 15.000 euros per ajuntament l'Ajuntament. I després, un anunci significatiu, que és aquesta convocatòria de l'Institut Català de Finances, l'ICF, que hem posat 20 milions anuals ampliables per fer tota una línia de suport als ajuntaments, perquè quan fem la resolució d'aquest PUOS, i aquesta resolució, com té diferents anualitats, doncs pot haver ajuntaments que potser l'anualitat la vulguin avançar, doncs puguin anar a l'ICF, demanar doncs, el crèdit per la subvenció que els hem otorgat del PUOS i, per tant, avançar tot això.
També es dotarà els ajuntaments de més flexibilitat i autonomia perquè puguin decidir en quins projectes invertir i se'ls vol facilitar que el personal municipal no tingui tanta càrrega de feina.
Aquesta línia el que fa també és, diguéssim, que alliberar aquells suports que quan no havia aquesta línia feien els consells comarcals o les diputacions. No? El que hem parlat amb les diputacions és com alliberarem segurament molts tècnics que havien d'anar als ajuntaments menys de menys habitants, doncs el que intentarem serà que la línia que feien els consells comarcals i les diputacions vagin per aquests casos, que és claríssim, no? que tenen molts nuclis i que quan te vas apropant al Pirineu encara vas veient quina és la realitat. No?
Finalment, des del govern han destacat la línia de crèdit per valor de 20 milions d'euros anuals perquè els ajuntaments puguin iniciar abans les obres finançades. I encara pel que fa a infraestructures, també se n'ha parlat del ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, que ha ratificat aquest dijous al vespre les propostes d'actuació en 8 municipis per arreglar els accessos a 10 nuclis de població en el marc de la subvenció per actuacions de millora del pla de camins. Entre les intervencions planificades hi ha els camins d'accés a Argestues i a Beren, al municipi dels Valls d'Aguilar, amb un pressupost de 268.000 euros, a Ars, a les Valls de Valira, amb 209.000 euros, Castellà de Tost, a Ribera d'Urgellet, amb 150.000 euros, Montanissell i Sallent, des de l'L511 a Creu de Ferri, a Coll de Nargó, per 139.000 euros, a Castellnou de Calcorça, al Pont de Bar, per 129.000 euros, a Estamariu, per 85.000 euros, a l'última fase d'actuació de la Senova Saoliana, per 36.000 euros, i una actuació que quedava pendent als camins de la Clua, a Bassella, per 3.000 euros. D'aquests i d'altres temes que s'han tractat al ple del Consell Comarcal, en coneixerem més detalls a l'informatiu migdia. 138 alumnes de diferents centres educatius de l'Alt Urgell han participat aquest dijous a la novena edició del dictat plurilingüe, que serveix per reivindicar entre els estudiants la importància de la correcció lingüística a l'hora d'escriure. El concurs és organitzat per el Centre de Recursos Pedagògics, l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de la Seu. Bona part dels participants estaven dividits en grups de 14 persones i actualment hi prenen part per parelles. D'aquesta manera es vol afavorir el treball en equip i facilitar que puguin compartir el seu escrit amb el d'un company de classe. Cada alumne feia el dictat d'una llengua concreta i és que el concurs es divideix en 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès. La directora de l'EU i de la Seu, Mercè Solanillés, ha recordat que el dictat plurilingüe es va idear per premiar i donar importància al fet que els estudiants escriguin bé i, el més important, sense faltes.
Doncs bé, ja fa uns quants anys que ho estem fent i va començar també una mica per premiar i donar importància al fet de que els estudiants escriguin bé i escriguin sense faltes. I llavors és una iniciativa que va sorgir del Centre de Recursos i de seguida els de l'Escola Oficial d'Idiomes ens hi vam apuntar i també comptem amb la col·laboració de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Llavors, als inicis, els dictats ho feien individualment, com és un dictat més clàssic, i va arribar un punt que vam decidir fer un canvi, i crec que ha sigut un canvi positiu, i és que ara els dictats els fan en parelles, és a dir, dictes individualment, però al final tenen un temps per comparar les dues versions i la parella decideix quina és la millor versió i al final sols presenten un dictat.
Aquest dijous hi han pres part joves provenients dels instituts Joan Bordeu i la Valira, el Col·legi La Salle de la Seu i l'Institut d'Escola d'Oliana.
Doncs bé, els alumnes, els centres trien els millors alumnes que poden representar el centre en 4 modalitats, català, castellà, anglès i francès. Llavors tenim alumnes d'Oliana i dels instituts aquí de la Seu i de la Salle. Llavors, en parelles és això, entren a les aules, tenen un professor que els hi fa el dictat, el dictat primer es llegeix, després es dicta i després es torna a llegir perquè els alumnes puguin fer les rectificacions que creguin convenients.
Sandra Maia, directora del CRP de l'Alt Urgell, ha recordat que la idea la van desenvolupar la dècada passada en el marc d'un congrés educatiu en què es va posar l'accent en la importància de l'ortografia. Davant la bona acollida que va tenir els centres educatius, van decidir donar-li continuïtat.
Doncs mira, va sorgir arran d'un congrés d'educació que es parlava dels poders de l'escriptura, i un dels poders de l'escriptura és la importància de l'ortografia. Va néixer dins d'aquest congrés i a partir d'aquí, com que vam veure que una activitat que tenia bona acollida als centres, ho hem continuat fins a dia d'avui. En principi venen els alumnes que més bé escriuen i que menys faltes d'ortografia tenen. Sí, fan la tria des dels centres.
M'he afegeix que cada any trien un tema concret i aquest any van escollir un de ben universal, els viatges.
En principi, cada any intentem variar i aquest any, ja fa temps que no fem literatura de viatges i vam creure que era una manera diferent, no? Perquè un any vam fer poesia i els va semblar també molt estrany fer un dictat de poesia. Doncs aquest any, literatura de viatges per variar una miqueta i també varietat d'escriptors a l'hora de triar els títols o ciutats o zones en què es dicten.
Les proves s'han desenvolupat a les aules de l'EOI i de l'Escola Municipal de Música, al Centre Cultural de les Monges, i prenien part alumnes d'ESO, seleccionats per les seves respectives escoles i instituts. Els joves que hagin escrit amb menys faltes els textos dictats són els que guanyaran els premis, que es lliuraran el 13 de març vinent. I ja s'ha presentat el programa definitiu d'aquest any de Carnestoltes a la Seu, que presenta, entre les novetats, i que ja s'havia anunciat, la recuperació del Vall Cerdà en aquestes dates que s'havia fet fins abans de la Guerra Civil. També hi ha com a novetat la celebració d'una festa per a joves de 12 a 16 anys. El Vall Cerdà, a més, comptarà amb la música de la Cobla Bellpuig i es farà, s'ha confirmat que es farà el dissabte 1 de març a 12:15 del matí. Les parelles balladores sortiran des del jardí de l'Hotel Andria, com fan per la Festa Major, i faran un recorregut fins a la plaça Patalín, on es farà el ball final. I el mateix 1 de març és prevista una festa per a joves de 12 a 16 anys, en horari de 9 del vespre a la mitjanit, a la pista polivalent de la zona esportiva, anirà a càrrec de DJ Gerard, i hi haurà servei de barres sense alcohol amb entrada gratuïta. De les 17 propostes diferents de Carnaval a la Seu enguany, també destaca el ball de l'Indiot, típic de Carnaval al Pirineu, a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià, que és previst per la setmana que ve, el 22 de febrer, a la 1 del migdia a la plaça Patalín, i per participar activament s'ha fet una crida als infants perquè es disfressin d'ossa o de caçador, entre altres caracteritzacions. A la plaça Patalín també hi haurà degustacions de tòfona i carns de caça amb productes elaborats per productors locals i amb la col·laboració tant de la Germandat com de la Federació de Caça de Lleida. I el mateix matí s'escenificarà el Vall de l'Ossa amb la cobla Tres Quartans Bramassacs. L'activitat recorrerà diferents punts del centre històric, amb inici i final a la plaça Sol de Vila, i organitza un cop més per la Germandat. La Rua de Carnaval serà el dissabte 1 de març a partir de les 5 de la tarda, el mateix dia que, com dèiem, es farà la recuperació del Vall Cerdà. Enguany hi prendrà part l'Associació de Ball i Dansa de la Seu, que acompanyarà les diferents colles de disfresses, i com a novetat hi participarà el nou grup de batucada Tambuca, que juntament amb el Ric Carnestoltes i el grup de Diables animarà la Rua. I a partir d'aquest dilluns vinent i fins al dia 24 es poden fer les inscripcions per participar en aquesta Rua. Està obert un formulari al web laseu.cat, i també es pot fer presencialment a l'OAC de l'Ajuntament. Hi haurà la categoria adults, la infantil, la de colla xica i la categoria jove. El programa de celebració començarà ja aquest dimarts vinent amb un taller de màscares gegants al Centre Cívic L'Escorxador a 6:15 de la tarda. Cal confirmar abans l'assistència al correu pe@aj-laseu.cat. Hi ha places limitades, i el programa també inclourà una hora del conte dedicat a Carnaval el dia 21 de febrer a 6:15 de la tarda. S'adreça a infants a partir de 5 anys i el farà la tribu juganera. També hi haurà un taller de màscares amb els armats de la Seu per infants de 3 a 12 anys el dia 26 de febrer al Centre Cívic L'Escorxador, i la penjada de cartells de l'Estudiantina el 27 de febrer, a més la cantada de l'Estudiantina pels bars de la ciutat, que es farà el dia 1 de març, el mateix dia de la Rua. Com a actes finals, el 4 de març es farà el judici del rei Carnestoltes, i el 5 de març la processó del llum i el silenci, la crema del rei Carnestoltes, l'enterrament de la sardina i una sardinada popular. Junts per la Seu ha registrat una bateria de preguntes i sol·licituds d'informació per saber qui va ser la persona que va escriure un comentari insultant cap a la seva formació a través de les xarxes socials amb el perfil de l'Ajuntament de la Seu. El principal partit de l'oposició, el consistori, insisteix en l'estat d'esclarir els fets i considera que la informació feta pública fins ara per l'equip de govern és insuficient i no se'ls ha fet arribar prèviament. Segons s'ha manifestat el portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, les primeres conclusions fan pensar que no es vol donar resposta a una pregunta senzilla com és qui és la persona responsable del comentari, i afegeix que de la resolució d'aquest cas en depèn la imatge institucional de l'Ajuntament i la credibilitat de l'equip de govern. Fàbrega conclou que si els serveis municipals no arriben a esclarir-ho o l'equip de govern no vol revelar, Junts es reserva el dret de sol·licitar mètodes pericials perquè aquesta pregunta no es quedi sense resposta. A la bateria de preguntes que han presentat fan referència a demanar qui va donar l'ordre als serveis informàtics de fer la investigació. Demana un informe per conèixer el nom i cognom que figurava com a autor, quin dia i a quina hora es va donar aquesta ordre d'investigar l'origen, qui ha realitzat l'informe, quan l'ha lliurat a l'alcaldia i qui l'havia sol·licitat, i sol·licitant també tenir accés immediat als informes complets i, si s'escau, a mantenir una reunió amb els responsables per a possibles aclariments. L'Ajuntament de la Seu havia explicat poques hores abans que està investigant l'autoria del comentari ofensiu publicat el 22 de gener passat. Tot i això, ha informat que, de moment, no han pogut concretar qui va fer la publicació i, per això, han enviat un correu a suport de Facebook per obtenir-ne més informació. Les 9 i 20 representants pirinencs del Gremi de la Pagesia de Catalunya s'han reunit a Tremp amb la delegada del govern a l'Alt Pirineu, Sílvia Romero, i amb representants dels departaments d'Agricultura i de Territori per aprofundir en preocupacions concretes de les comarques de muntanya. La trobada arribava després que diumenge passat a última hora la nova organització GRAI i la Generalitat arribessin a un acord per desconvocar les protestes que hi havia programades per dilluns i que en el cas del Pirineu ja havien començat el cap de setmana. La representant del Gremi al Pirineu, Victòria Pasqual, ha explicat que una de les principals reivindicacions específiques és la necessitat de millorar la gestió de la fauna salvatge i buscar una solució pels problemes sanitaris que porten associats. I és que Pasqual ha recordat que mentre a ells els hi obliguen a seguir molt estrictes controls de la salut del bestiar, en canvi la fauna salvatge, que en el cas de l'os bru i el llop ha estat incentivada per les administracions mateix, campa lliure sense cap seguiment. Per això reclamen un major control.
Bueno, sobretot estem amb el tema de fauna salvatge, que és el que preocupa més, el tema de tuberculosi, perquè estan sortint positius, i ficarem altres punts a sobre la taula que ens preocupen aquí, com les granges, que veiem que no podem construir, no podem fer modificacions per temes legislatius. Sí, bé, així és, nosaltres cada any hem de fer controls sanitaris i ens trobem que no es fa cap control en fauna. Ara se comencen a fer controls als animals que es cacen, i estem veient que estan bastant infectats, i això provoca que infectin també els nostres animals.
Pel que fa a donar continuïtat a les granges familiars ja existents, a tocar dels pobles, es vol afavorir el relleu generacional d'explotacions ramaderes, i per això demanen també poder reaprofitar granges existents que han quedat buides per jubilació del titular.
Bueno, sobretot el que es demana és que les granges que estan construïdes que puguen continuar fent-se servir i que se puguen reaprofitar, perquè ens trobem que la gent se jubila i un cop aquesta explotació es tanque, aquestes granges queden buides i el jovent que volem continuar amb la ramaderia no les podem aprofitar. Sí, al Pirineu la majoria són famílies i explotacions petites que ens la quedem la gent jove que els pares mos ho cedissen.
L'objectiu de la reunió era posar sobre la taula les qüestions específiques del Pirineu que el Gremi del Pagesia ha acordat amb el govern per fer-ne des d'ara un seguiment. I avui els informatius recordem també que aquest dijous s'ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio i Ràdio Seu ja ha participat en diversos fronts. D'una banda, amb la promoció especial que va emetre al llarg de tot el dia ahir a un conjunt de 14 emissores locals de la demarcació de Lleida des de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i a través de la coordinació del Col·legi de Periodistes de Catalunya. S'hi va tractar enguany el tema de la informació sobre el canvi climàtic i a Ràdio Seu hi ha portat una conversa amb Albert de Gràcia parlant sobre aquest aquesta qüestió. Abans, però, també a Ràdio Seu es va poder escoltar una tertúlia ben especial del Dia de la Ràdio amb diversos col·laboradors que explicaven la seva experiència. Entre ells, alguns dels més veterans, com Toni Cavalló i Jordi Grau, i d'altres que s'han incorporat més endavant, com Mariel Mata o Joel Montoya, un dels de més recent incorporació. Tots ells explicaven la seva experiència i el que els ha motivat a implicar-se en la ràdio de manera desinteressada. Aquest és un fragment de la tertúlia que mantenien amb Pep Grell.
He fet resums molt curtets i anar a molta velocitat. També un altre programa que fem, que faig particularment, és el dimarts, més futbol encara, que són entrevistes amb entitats, amb persones, amb gent relacionada amb el món del futbol, que són dos vegades al mes.
Dilluns, a les quarts de vuit, futbol d'aquí, amb
Santi Roura.
Amb Santi Roura.
Sí.
Amb el Santi teniu un tàndem des de fa molts anys.
Sí, ja, déu-n'hi-do, la colla d'anys que portem junts. He tingut molta gent que han col·laborat amb mi, no, diríem, o que m'han acompanyat, perquè fer un programa sol és complicat, en aquest aspecte. El Santi és l'últim, però ha estat el Paquito Muñoz, que va ser dels primers, el Lluís Valls, el Fèlix, vull dir, bastanta gent que han vingut els dilluns a fer o donar informació de futbol.
I entenc que tots motivats pel mateix, en aquest cas la passió pel futbol.
Sí, és una de les passions. No sé quina és primer. Suposo que el futbol. Jo he passat a nivell de futbol per totes les etapes. Des de jugador, entrenador, he estat de president, he estat amb juntes directives, de tot. I la ràdio segurament és aquell cuquet que m'agradava de bon petit, perquè eren altres temps, però sí que em cridava l'atenció. I
que anys fa que vaig deixar d'estudiar, doncs 38, perquè vaig acabar els estudis.
Toni, que sabrem l'edat i no interessa.
A més, igual, voleu que us digui l'edat que tinc?
No,
sí,
no.
Sí. No, jo us ho diré, mira.
32.
Sí, quasi al revés. 53 anys i ben portats. Així és que porto pràcticament 38 col·laborant a Ràdio Seu, imagina't.
I actualment fas un programa els dimecres al No Tocavis, amb el César Isla.
Sí, amb el César Isla, sí.
També els caps de setmana, aquell partit a casa de Cadena Seu, fas la retransmissió des del Palau d'Esport.
Sí,
per tant, vas començar molt jove i continues doncs aixecant roda.
Continuo sent jove. Gràcies,
no
Jordi.
No t'ho deixis.
Sí, no, la veritat és que sí. A veure, és alguna cosa que m'agrada molt, m'ha apassionat sempre moltíssim. Jo sempre ho he dit, que a mi, si hagués pogut estudiar en el seu moment una carrera, m'hagués agradat moltíssim estudiar periodisme. Però, clar, en aquells temps, pues, i una família nombrosa, pues, les coses eren com érem i va ser acabar d'estudiar i ja. Però, bueno, que no me'n penedeixo del que ha estat la meva vida i no me'n penedeixo de les coses que he fet, i una de les coses de les que no me'n penedeixo és de ser col·laboradora de Ràdio Seu.
Que bé. Vull dir que la Toni també fa gravacions de promos, de falques publicitàries...
També.
I moltes altres coses
la
més.
La seva veu és característica.
Sí.
Tranquil.
També fa de speaker en altres esdeveniments, en fi, amb altres clubs, en fi, és una... El micro des de fa 40 anys.
Sí, des de fa 40 anys. I a mi em diuen, és que el micro, perquè aquí on em sentiu, ara vosaltres perquè em veieu, però on em sentiu, sóc una de les persones més tímides que us pugueu trobar a la cara. I la gent és que no s'ho creu, diu,
no
sí,
crec.
Va, tu tímida. Veus? No s'ho creu, doncs és veritat. Però no sé, estàs aquí i als primers moments estàs una mica neguitós, però després te n'oblides de tot i disfrutes.
Doncs és un fragment d'aquesta tertúlia que vam oferir ahir, motiu del Dia Mundial de la Ràdio, i Toni Cavalló, Jordi Grau i Joel Montoya, que també van participar en un altre espai especial que va completar aquest Dia Mundial de la Ràdio, que hi ha Ràdio Seu, i és que vam comptar amb la visita del programa Connecta Lleida Pirineus, de Pirineus Televisió i Lleida Televisió, que va connectar en directe ahir aquí als estudis de Ràdio Seu per explicar in situ el funcionament actual de l'emissora municipal, que recordem, aquest any celebrarem el 40è aniversari.
L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
Tots els espais que vam emetre ahir, i també aquest que vam emetre a l'espai Connecta Lleida Pirineus, els podeu recuperar a través d'internet. Ara anem justament a la nostra pàgina web per repassar l'agenda. A l'agenda tenim exposicions obertes, per exemple, del concurs de portades del programa de les festes de Sant Sebastià. Es pot visitar fins la setmana que ve, fins al 20 de febrer, a la vestíbul del Centre Cultural Les Monges. I fins a final de mes, exposició Montserrat Vayreda somia obrir camins centenadors a la Biblioteca Sant Agustí. Exposicions són 85 anys d'exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya fins al 22 de març a l'Espai Armengol. I recordem que aquesta setmana que comencen ja els nous cursos de millor de competències professionals al setup amb l'Associació d'Empresaris. Hi ha el de Microsoft Word nivell 2 amb Pilar Villarte, el de comptabilitat avançada també amb Pilar Villarte i el de coaching de fortaleses amb Fàtima Ventoldre. En el cas del de Word comença dilluns vinent i s'acabarà el 28 d'abril. El de coaching comença dimarts i s'acabarà el 10 d'abril i el de comptabilitat començarà també dimarts i s'acabarà el 22 de maig. Inauguració de l'exposició Una mirada a cops de pinzell de Gerard Lara avui a les 7 del vespre a la sala La Cuina. Es podrà visitar fins al dia 15 de març, horari de dilluns a divendres de les 5 de la tarda a les 8 del vespre i els dissabtes de les 10 del matí a les 2 del migdia. Xerrada més enllà del càncer amb Anushka Puertas avui a les 6 de la tarda a la sala de Immaculada. I demà comença una nova activitat i un nou producte turístic de la comarca. Volta del Turgell pels camins del Camí a Pirineus. La primera etapa escollida és de Bassella a Oliana i es farà demà al matí 14 quilòmetres, 420 metres de desnivell positiu repartits al llarg de la ruta. Són unes rutes pensades per gent que ja tingui costum d'anar a caminar i, com dèiem, comencen demà. Més informació al Consell Comarcal Irmen que Palomino ha actuat amb deslleialtat i manipulació. El CERC destaca que empreses de Lleida busquen operaris de maquinari de tecnologia agrària. La fira Formaocupa constata el dèficit d'instal·ladors i d'altres oficis tradicionals. I la Mañana explica que 4 de cada 10 habitants de la regió de Ponent d'entre 25 i 39 anys ja són d'origen estranger. El percentatge en aquesta franja d'edat està molt per sobre del 23% global que registra la demarcació.
Menjadors? Llits? Sofàs? Moble juvenil?
Ho tenim i és per tu.
A MacMobles ho tenim i és per tu. Vine a les botigues MacMobles o entra a macmobles.cat.
Allò que busques, ho tenim i és per tu.
Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
Els esports d'aquí.
El Cadí de la Seu ha reaccionat a la represa de la Lliga Femenina i aquest dijous a la nit ha passat per sobre del Baxi Ferrol, qui ha derrotat per un contundent 73-49. El resultat d'obent no serveix a l'equip urgellenc per sortir de la part baixa de la taula, però ara amb un balanç de 6-13 i amb un partit pendent està empatat amb l'11è classificat, que és el Celta Femxa Sorca. També està empatat amb victòries amb el CaixaBank Arreski, que és 12è, el Durant Maquinari Ensino, 13è i l'Idecaus Cotren, 14è. Aquesta jornada el Celta, l'Ensino i el Lidecaus Cotren han perdut, mentre que el CaixaBank Arreski ha guanyat el seu partit. Tot plegat en un maig vibrant ahir del Cadí la Seu, en un Palau d'Esports ple, i que va començar amb un marge de 25-6 al primer període a inici contundent en moda piconadora del Cadí, el que es va poder veure ahir al primer quart i que va deixar descol·locat el Baxi Ferrol, que arribava a la Seu com a 6è classificat. El segon període les gallegues van reforçar la defensa, però no van aconseguir trencar la dinàmica positiva de l'equip d'Isaac Fernández, que va ampliar encara l'avantatge fins a la de 43-19 del descans, un avantatge de gairebé 25 punts. Aquesta tònica es va mantenir el tercer període, en què, tot i que el Cadí va afluixar i el Baxi Ferrol va tenir més ocasions per anotar, amb un parcial de 4-10-17, es van mantenir les distàncies amb 53-36 i aquest avantatge es va tornar a incrementar als últims minuts en un partit en què doncs, el Cadí va mostrar la seva millor versió i va acabar guanyant per aquest, com dèiem, contundent 73-49, 24 punts d'avantatge amb actuació destacada de Sihia Ridart, que va fer 16 punts, i Laia Reventós amb 12 pel que fa a la notació. També Bela Moracatete, que va fer 13 punts, i Júlia Soler i Regina Aguilar van fer 10 punts cadascuna. El maig va suposar també el debut pel Cadí La Seu de la internacional maliana Naingoma Koulibaly en el joc interior, i de Llorena Díaz, que tornava al Cadí La Seu i que va estar tot just 2 minuts en pista en aquest retorn a les pistes. Tot i això, Díaz, al final de la transmissió de Ràdio Seu, es mostrava contenta d'aquest retorn al Seu.
O sea, la verdad es que pensaba que el proceso iba a ser más largo. Me encuentro bien, obviamente me duele todo. Hemos entrenado muchísimo esta semana y no estoy acostumbrada, pero me siento muy bien. Me están ayudando mucho. Obviamente me siento como en casa. Y nada, espero que después de esta semana un poco de transición, de meterme en el equipo y tal, pues todo hacia arriba.
Díaz considera important anar a totes a partir d'ara per mantenir la categoria i agrair el suport rebut pel públic en aquest retorn.
He venido a ver algún partido también este año, pero siempre responden. Incluso hoy, entre semana, 8 de la tarde, que, jolín, es una hora difícil, aquí están siempre dando el callo, animando y vamos, son el sexto jugador. Yo siempre digo lo mismo, o sea, todos los partidos hay que jugarlos, son 40 minutos, estamos en un momento de la liga en el que las jugadoras están un poco cansadas, todos estos equipos que juegan doble competición, bueno, es el momento de dar el golpe sobre la mesa y empezar a conseguir victorias importantes como la de hoy.
Pel que fa als altres equips d'aquesta part baixa de la taula, el Coelos es Construcció no va tenir opció a Fontajau contra l'Espart Girona, va perdre per 86-62. L'Ensi no va caure amb el Casademont Saragossa per 66-75, i el Celta Fem Xasorca amb el Lointec Garniga Vizcaya per 54-57. En canvi, el Cuixaban Karaski ha derrotat l'Espart Gran Canària per 74-67. I finalment, l'Idecau Escotren ha perdut amb el Joventut Badalona per 56-66. Recordem que el Cadí La Seu torna a tindre partit aquest diumenge. Jugarà a la pista del Casademont Saragossa diumenge a 1:15 del migdia, i la setmana que ve, dimecres, ha de recuperar el partit pendent que té amb el Joventut al Palau Olímpic de Badalona. El Parc Olímpic del Segre encetó la temporada de competicions del 2025 amb l'estrena de la Copa Catalana de Canoa Slalom dissabte passat. En aquesta primera prova organitzada pel Cadí Canoa i Caiac, l'equip anfitrió va ser el guanyador per equips amb 298 punts. A la competició hi participaven dos altres clubs catalans, el Nàutic Mig Segre de Pons, que va quedar segon amb 120 punts, i l'Associació Esportiva Pallars, que va ser tercer amb 91. També hi van prendre part dos clubs gallecs, el Penedo i el Minyo, un de bàsquet, el Santiago Tàrrec, i palistes de la Federació Francesa. En seniors, l'urgellenc Manel Contreras va ser el guanyador de cau masculí, per davant del Ponsica Miquel Ferran i de Jaume Aguilera, que encapçalava un grup de 5 palistes del Cadí que van quedar entre el tercer i el setè lloc. Triomf local també en seu masculí, amb Marc Vicente, que va superar els gallecs Luis Fernández i Daniel Pérez. El segon i el tercer millors temps de palistes catalans van ser per Azuka Ambelo i Joan Sansa. En seu femení, Núria Vilarrubla sumava un altre primer lloc pel Cadí, per davant d'Ainhoa Lameiro, Jana Planes i Inés Fernández. I en cau femení es va imposar Laia Sorribes al mig Segre, seguida de Planes i Fernández. A les categories juvenils, el Pallarès Fost Clotet va ser el vencedor de cau masculí, acompanyat del podi pel seu company d'equip Didac Fos i per l'urgellenc Tizian Torres. En seu masculí, el millor temps se'l va fer el Vasco Ier Díaz i va superar els urgellencs Albert Ruf i Arnau Casafont. En seu femení, cau femení, el triomf es va quedar a casa amb Anna Simona, i en totes dues modalitats també es va repetir el segon lloc, que va ser per Jana Belmonte, i el tercer, en tots dos casos, per Júlia Sala. Pel que fa a cadets, els dos primers llocs de seu femení eren per Ona Perealegre i Lara Sanz, i el tercer per la ponsicana Martina Marot. Sanz va ser la vencedora de cau femení per davant de Pere Alegre, i en cau masculí el podi es va repartir entre els tres clubs catalans. El van conformar el pallarès Magí Moyes com a guanyador, el palista local Nil Checa i el ponsicà Toni Herredos. En tercer lloc, Herredos va ser el vencedor de seu masculí, en què Oriol Cercós va quedar segon, també pel mig segre, i tercer Nil Planes. I finalment, en veterans, Pau Clotet de l'EPA Llars va ser el vencedor masculí, seguit de Felip Domínguez, el Cadí, i en veterans va vèncer Jordana Erwin. I el calendari de proves en presència del Cadí Canoequia continuarà la setmana entrant. El 22 i 23 de febrer es disputa la primera prova de la Copa d'Espanya a Irún. Més endavant, el Parc Olímpic del Segre acollirà la Copa Internacional Pirineus els dies 15 i 16 de març. Ja estan obertes les inscripcions per a aquesta prova i també hi haurà la segona prova de la Copa d'Espanya al Parc del Segre el 29 i 30 de març. El mes següent hi haurà noves cites tant de la Copa Catalana el 5 d'abril a Pons com de la competició estatal el 19 i 20 d'abril a Ortés i després l'estrena de la Copa d'Espanya de Joves Promeses el 17 i 18 de maig a Cal Esparra i la Copa Catalana de Joves Promeses el 31 de maig a Pons. El mes de juny estarà marcat per la gran cita internacional de l'any, la prova de Copa del Món ICF a la Seu, que enguany serà els dies 6, 7 i 8 de juny al Parc del Segre. Al cap d'uns dies hi haurà noves proves estatals i catalanes el 21 i 22 de juny a Irún, el 28 i 29 de juny i 5 i 6 de juliol a Sort, i la tercera prova absoluta de Copa d'Espanya serà el 19 i 20 de juliol a Cal Esparra. Els campionats estatals es disputaran enguany a Sabero el 2 i 3 d'agost per a Joves Promeses i el 9 i 10 d'agost a nivell absolut. I el 20 de setembre a la Seu es viurà la tercera prova de la Copa Catalana de Joves Promeses. I per acabar la temporada hi haurà la Copa Segre els dies 11 i 12 d'octubre a Pons, puntuable com a Campionat de Catalunya de Promeses, i l'última cita de l'any serà el Campionat de Catalunya Absolut, previst pel 25 d'octubre al Parc Olímpic del Segre. I del cap de setmana, a part del Cadí la Seu, destaquem que hi ha derbi comarcal a tercera catalana, Organyà-Coll de Nargó. El partit es jugarà aquest diumenge a partir d'un quart de cinc de la tarda al camp de les Lloredes d'Organyà. I també diumenge, des de les 12 del migdia, el Club Esportiu Oliana jugarà al camp del Bellcairenc. Pel que fa a segona catalana, la Seu Futbol Club té partit a casa. Aquest dissabte, demà, a les 4 de la tarda, rebrà el Linyola. I del cap de setmana hi afegim encara també, ho ampliarem als següents informatius, que arriba la gran cita del motor off-road de l'any, no només aquí a l'Alt Urgell, sinó a nivell estatal. Estem parlant de la Bassella Reis. Ja està tot a punt perquè comença l'activitat ja avui mateix a Bassella i doncs continuarà la competició i l'espectacle al llarg d'aquest divendres, dissabte i diumenge.
Esports d'aquí. El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
Sobren clarianes a aquesta hora a la Seu. Després d'un matí que ha començat força nuvolat, hi haurà més estones de sol al llarg del dia. És que, de fet, la previsió del Meteocat apunta que avui es registraran les temperatures més altes d'aquesta setmana. La màxima a la Seu pot arribar fins als 16 graus i a Sort, a Tremp i al Pont de Suert fins als 17. En canvi, a Viella i Puigcerdà es quedaran en 12 graus i, de fet, a la Vall d'Aran i al Pallars Sobirà encara es pot escapar algun ruixat durant aquest matí. A la tarda el cel encara estarà mig ennuvolat, no acaba de fer net, i demà el dia començarà entrenyinat. Les temperatures baixaran una mica respecte d'avui. S'espera per demà una màxima de 14 graus a la Seu, 15 a Sort i a Tremp, i també al Pont de Suert, i 14 graus com a la Seu a Puigcerdà. A Viella la màxima es pot enfilar fins als 19 graus demà al migdia. Tot plegat, com diem, amb aquesta situació de cel entrenyinat, més fred encara que les fondalades a alta muntanya, i les mínimes per aquesta nit vinent estaran entre 1 i 3 graus, no glaçarà pràcticament enlloc. I per diumenge, de moment, el Meteocat anuncia un dia ennuvolat en general, en presència de boires al matí, sobretot a la plana de Lleida, que també poden afectar el sud de la comarca, la voltant d'Oliana,